Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals com sempre. Arribem a les 12:20. Estem a la meitat de la setmana. Estem a dimecres, encara que no ho sembli. Jo sé que de vegades, segur que un moment o altre aquest matí t'has preguntat, estem a dilluns, estem a dimecres, quin dia som? Doncs sí, som dimecres. Això sí, hem canviat de mes. Estem al 2 de maig. I ja sabeu que almenys a la ciutat de Lleida i a moltes altres localitats, el mes de maig ja és un d'aquells mesos en el que es concentren moltes activitats d'oci, de lleure, de festes, d'espectacles. A la ciutat de Lleida tenim tots els caps de setmana ocupats del mes de maig. Comencem amb la Fira de Titelles, Festa Major, Moros i Cristians, i acabem amb l'Aplec del Caragol, per exemple. Però vaja, que no correm tant, que estem a dia 2 encara de maig. Per cert, hores d'ara, amb 16 graus a la ciutat de Lleida, una baixada de temperatures interessant des d'ahir al vespre. Buscarem la previsió meteorològica, també tota l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui parlarem dels Every Night, que és un dels grups que estaran a les festes majors de Lleida, estaran amb nosaltres. També l'entrevista a Cosmopolita amb el Cosme García. I encara ens quedarà temps, perquè el Joan Bellmunt ens dugui directes cap a la una amb una nova proposta dels nostres pobles. A partir de la una comencem al migdia a Lleida amb el Joan Ramon González i els bocins d'història i els nostres carrers. I a dos quarts de dues parlem de les noves tecnologies amb l'Infocope Lleida, amb Jaume Sitjà i David Casero. Com et deia, que en tenim 16 de graus positius a la ciutat de Lleida. Busquem aquesta previsió meteorològica pel que queda de dia i també de cara demà. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Cel clar, seré avui ja a les comarques de Lleida, menys al Pirineu, on ha anat ennuvolant-se i probablement hi tinguem algunes precipitacions febles, més que res a la Vall d'Aran, amb una cota de neu avui entre els 1.600 i 2.000 metres. Les temperatures pugen, ho fan de manera localment notable, per tant hi haurà màximes de 23 graus a Lleida o Balaguer, 20 graus a Tàrrega avui, 17 a la Seu d'Urgell i 14 a Viella. El vent continuarà bufant de l'oest. Demà dijous es mantindrà el cel clar, poc ennuvolat, però al llarg del dia aniran creixent núvols d'evolució, amb una cota de neu que anirà baixant de 1.800 a 1.500 metres. De fet, el Pirineu es mantindrà nuvolat amb precipitacions febles. Baixarà la cota de neu, però no, en canvi, les temperatures, que pujaran més, especialment de nit i a la meitat nord. Hi haurà mínimes de 7 a Lleida, 6 graus a Balaguer i a Tàrrega, 5 graus a la Seu d'Urgell i 4 a Viella. I el vent al Pirineu bufarà demà de nord-oest amb ratxes molt fortes de fins a 90 km per hora. A la resta es mantindrà més suau i de l'oest.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I passe por mi mente y encontré aquel rincón que te dejé, donde guardo los momentos que no olvidé. Aquella noche en que olvidamos lo demás, el cielo se volvió rojo al sol, vimos bostezar. Se ha perdido entre la gente, me he perdido yo también. Ya se ha ido el 28, la memoria de un ayer. Y empecé a recordar y pasé por mi mente y encontré.
Doncs apa, que ja saps que tens a la teva disposició aquest número de WhatsApp, el 664-526-180. Tu recordes quan sonava aquest tema? Perquè és que clar, tot sembla ahir o fa 4 dies. I t'adones que, per exemple, aquest tema fa 20 anys, des de l'any 1998, que estava inclòs dins d'un treball discogràfic que portava per títol Dile al Sol. Però saps qui ens ho cantava? I saps com es titulava? Com es titula? És el 28 i ells són, eren, la Oreja de Van Gogh.
Cope Lleida. Estàs informat.
Comencem parlant de successos i d'aquestes històries que de vegades és increïble que segueixin passant. No serà perquè no ens hagin avisat, per entendre'ns. S'ha enxampat a un conductor que circulava 188 km per hora a la Nacional 260 al Pont de Bar. Els Mossos, evidentment, han denunciat penalment l'home de nacionalitat andorrana per un delicte contra la seguretat viària. És que ja no és pel risc que assumeixes, és un home de 29 anys, no és pel risc que assumeixes, sinó pel risc que fas assumir als demés. Un vehicle a 188 km per hora és una bala. I si xoca ell sol contra un mur, per entendre'ns, doncs déu-n'hi-do, perquè també s'haurà de mobilitzar serveis d'emergència, però és que el més normal és que acabi topant contra alguna altra persona, i aquí és on ve el problema. 188 km per hora, de veritat, que els segons que acabem guanyant per anar en aquesta velocitat en una recta, encara que ens sembli que anem molt lents, a 90 per hora o a 100, parlem de segons, segons. Podeu fer ja una fórmula matemàtica, que és espai és igual a velocitat per temps. D'aquí aïllem el temps i veureu que es guanyen 4 segons mal comptats. En fi, per un moment l'han enxampat i espero que li serveixi de lliçó. Ahir mig miler de persones van sortir al carrer a Lleida per reclamar més igualtat, més ocupació i millors salaris i pensions. Comissions Obreres i UGT rebutgen la bretxa salarial entre homes i dones, la precarietat laboral al sector carni i la pèrdua de poder adquisitiu dels treballadors. El secretari general d'UGT a Lleida, José Luis Aguilar, diu que quan la crisi va començar els treballadors van ser solidaris i ara cal revertir la situació.
I estem una vegada més reivindicant que la classe treballadora sempre és la perdedora. Quan la crisi va començar, nosaltres vam ser solidaris. Vam entendre que teníem que tots ficar a l'ombro i tots ajudar. En aquest moment que hi ha guanys, aquests guanys s'han de revertir als treballadors. S'han de notar i s'han de ficar negre sobre el blanc als convenis dels treballadors.
Seguim parlant de successos. Desmantellen un grup criminal que robava carteres a clients d'establiments, bars i restaurants del Segrià. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes i dues dones i el jutge ordena presó provisional pel cap de l'organització. Demanen també 4 anys de presó a un exdirector bancari de Lleida acusat d'apropiar-se de gairebé 500.000 d'euros de clients. La fiscalia considera que va manipular les signatures de contractes financers de 6 persones i l'audiència el jutjarà avui mateix dimecres. Instal·len plaques solars a les llars del Seminari de Lleida, un edifici que acull una 20ena de famílies vulnerables. Som Energia ha assumit els 23.000 euros que ha costat la instal·lació a través del seu programa social de pobresa energètica. I abans de parlar d'esports, anem a comarques, i és que Territori i Sostenibilitat adjudica la redacció del projecte per millorar un encreuament de la C-13 al seu pas per Tremp. L'actuació permetrà reordenar el trànsit d'una cruïlla situada al nord del nucli urbà mitjançant la construcció d'un model de rotonda o similar. Parlem d'esports i ho fem amb Control Motor.
Control Motor amb els esports.
Que què em mou a la vida? Em mou ser jo mateix, ser autèntic. Em mou el disseny, la senzillesa, l'estil. Em mou el que em mou. Nou Hyundai i30 Fastback per 16.315 euros. Mou-te. Finançat amb Banco CTLM S.A.U. fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs poc se'ls pot demanar més, però ahir van tenir lliga regular els amics del Lleida Llista i finalment van caure en un partit que, per cert, doncs es van situar en un 1-3. De totes maneres, l'esforç físic de les dues, de la semifinal i de la final, amb pròrrogues incloses, va passar factura, a més de la baixa de Roberto Di Benedetto i de que Dario Jiménez i Andreu Tomàs i Joan Canyelles van jugar minvats. Va passar factura, es va perdre 5-4, però vaja, que això no empanya ni molt menys aquesta final aconseguida a la Copa Acers. Per cert, que hi ha una rua prevista, però encara sense data, perquè torna bé, doncs, a lliga aquest proper cap de setmana.
Herrera en Cope. Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs a part, sí, ja, que com sempre anem a fer memòria amb la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
I anem a recordar el que passava fa 25 anys, l'any 1993, un 2 de maig.
Bé, doncs la premsa i tots els mitjans de comunicació doncs se feien ressò de l'1 de maig, perquè sí, al ser festiu, doncs el dia 2 venien totes les cròniques. L'atur i les eleccions van marcar l'1 de maig del 93. Els sindicats van reivindicar el canvi de l'actual política econòmica. UGT i Comissions Obreres van rebutjar les polítiques conservadores del PSOE i del PP. Van reiterar el seu compromís polític amb les idees progressistes. Lleida va defensar els llocs de treball a Balaguer, reivindicant solucions a la desertització industrial i als efectes de la crisi agrícola. Uh-huh. Unes 8.000 persones, segons els sindicats, es van concentrar a la capital de la Noguera en defensa dels seus llocs de treball. Demanaven claredat en la intenció industrial dels partits polítics, en una jornada reivindicativa com és el dia 1 de maig. L'Ajuntament de Tàrrega es denominaria de nou Paeria, un nom que va ostentar durant 500 anys, fins que va ser substituït per Ajuntament, que va introduir a Catalunya el decret de nova planta després de la Guerra de Successió. Per tant, ara ja es podria dir que l'Ajuntament de Tàrrega es denominaria de nou Paeria. Això l'any 93. La universitat va fer un estudi del comerç al casc antic. El catedràtic Joan Vilagrassa va coordinar l'informe. Va remarcar que l'eix comercial havia de tenir una imatge unida. Aparcaments, neteja i il·luminació dels carrers serien la prioritat, entre d'altres. Segons el regidor d'Urbanisme, Josep Maria Llop, va manifestar que l'expansió de Lleida afavoriria el centre històric. I acabem parlant de la plantilla de Copaga, que preparava la primera vaga de la cooperativa lleidatana. La negociació del conveni va generar atur. El comitè va creure excessius els serveis mínims de l'empresa. La plantilla es va dividir preparant la primera vaga de la seva història, amb el dubte de secundar l'aturada o acceptar la pujada salarial del 5% que proposava l'empresa i que era defensada per més de 200 treballadors. Mm-hmm. Així acabem avui.
Molt bé, Mari Carmen, fins demà.
Fins demà.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estás informat.
Las ruinas no nos dan miedo, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y este mundo
está creciendo en este instante.
Sota la nit d'una llarga travessia, hem amagat les històries que hem après.
Doncs apa, que avui ens visiten els Every Night. Amb nosaltres està l'Adrià, que és el bateria. Adrià, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I també està el Jordi, que és el guitarrista. Jordi, què tal? Bon dia.
Bon dia, bon dia.
Jordi, que per cert aquesta setmana has fet festa grossa, no?
Sí.
De Sant Jordi.
Sí, sí.
Ho celebres bé o no?
Sí, ho vaig celebrar en un concert, molt bé. Bueno. Sempre content.
Però et van felicitar a l'escenari?
No, però...
Doncs molt malament pels companys, eh?
Bueno, és un sant, tampoc.
No som gaire detallistes, no som gaire detallistes.
Els hi has de posar falta, eh? A veure, que s'ocorrin una mica més, eh?
Faré, faré.
Aviam, vosaltres sou els Every Night, arribeu des del Maresme, els trobeu a internet a www.ebris.cat i des d'allí, doncs, evidentment, cap a les xarxes socials, eh? Jo ja fa molt temps que demano sempre la web als grups que venen i que des d'allí surtin cap a les xarxes socials, perquè si les has d'anar nomenant una per una, de vegades no pots ficar-te el mateix nom a totes i és un embolic. Per tant, ebris.cat, i des d'allí teniu tota l'actualitat del grup i també la sortida cap a totes les xarxes socials, que de ben segur també les cuideu i és la manera d'estar al dia de tota l'activitat del grup, eh?
Avui dia sí, avui dia sí.
És una feina extra, que això fa 20 anys no es tenia.
Bueno, és el que abans segurament es tirava més per entrevistes, no? Mm-hmm. Amb discos i demés, avui sí. Dia són xarxes socials, sense cap mena de dubte.
Abans els grups tenien un apartat de correus i rebien cartes dels fans...
No ens ha enganxat, això.
No,
és curiós, eh? Però ho dic perquè veus com canvien les coses, eh?
Sí, sí.
Carta postal, igual no en rebeu, ja.
No, no, amb d'Ebris cap, segur.
I clar, imagina't.
Seria raro, eh? arribés l'Arnau amb cartes que ens han arribat. No, de moment no passa.
Déu-n'hi-do, eh? Escolteu, benvinguts. Esteu presentant el quart treball d'estudi ja, eh? El que porta per títol Guerrilla. I què tal, justament aquesta cançó que hem començat a escoltar és la que li posa títol?
Aquesta cançó posa títol, però realment el nom del disc ja el teníem pensat d'abans. I la cançó va acabar sortint, sobretot al final. Va ser l'última en sortir, de fet. I va donar la coincidència que es va dir igual que el disc.
Un disc amb 12 temes. Escolta, expliqueu-me qui sou, Every Night.
Bé, Every Night és un grup que es va formar fa... quants anys? Quasi 15 anys o...
No, no arriba tant.
O sigui, el devíeu de muntar, que era un...
No, ens va enganxar
no,
a nosaltres.
No, de fet, jo sóc l'últim a entrar, l'Adri el fa...
Jo vaig entrar el 2011.
El grup el va fundar l'Albert i l'Arnau, i sí, és un grup que ja porta molts anys pels escenaris catalans, i bueno, fa un parell d'anys escenaris alemans i suïssos, i això. I no som nouvinguts en el món aquest, en la música.
Com va néixer Every Night? En quina proposta musical?
Bueno, jo no ho vaig viure, però pel que he sentit, va néixer... pel que ens diuen. Com un grup d'amics que volia reproduir la música que li agradava, que en aquell moment era el folk rock, sobretot celta, que era el que hi havia en aquell moment, i que en mica ha anat agafant personalitat i ha anat cap on hem crescut, vamos.
T'ho dic perquè en aquesta darrera proposta, aquest Guerrilla, que és el quart, segueix havent aquesta línia celta amb algun tema.
El tema del violí i la flauta travessera també fan que sempre et recordi una mica això. És un disc que s'ha intentat fer una producció més, una mica més rockera que el que es venia fent, una mica més contundent també, acord amb el missatge del disc, i sí, sempre les influències més primàries surten sempre.
Perquè Adrià, em dèieu, Every Night va néixer doncs, per la música que els agrada de la gent que el va fundar. Adrià, tu, escolta, quina música escoltaves quan eres jove? Quan eres més jove del que ets, eh?
Jo potser escoltava... quan era més jove...
O que escoltes ara?
No, jo vinc més de... Jo crec que escoltava més punk rock, amb menys flauta i menys violí. En el fons, el que és la base i la part que em toca a mi, més o menys és el mateix que escoltava llavors, i el que escolto ara també.
I tu, Jordi?
Bé, jo sempre he sigut també un punky renegat, i de fet, entrar a Every Night m'ha descobert moltes coses, com el folk i lo divertit que és la música de folk, és una música d'arrel que pot tocar tothom i molt divertida, però bueno, en fi, sempre he sigut bastant punk.
Ni tu havies plantejat, eh?
No.
Jugos os quieren poner gentes de la hierba mala, yugos que habéis de dejar rotos sobre sus espaldas. ¿Quién ha puesto al huracán? Jamás ni yugos ni trabas, ni quien al rayo detuvo prisionero en una jaula. Tendré apretados los dientes y decidida la barba. Si me muero, que me muera con la cabeza muy alta.
Aquesta és una altra que trobeu al Guerrilla, que és el darrer, el quart, ja, treball d'estudi dels Every Night. Aquest és el Vientos del Pueblo, però aquest tema té una història darrere.
Bé, sí, bueno, a simple vista ja es veu que és en castellà, que és no és gaire habitual amb nosaltres, però bueno, és un poema musicat de Miguel Hernández, i l'hem fet per demostrar que no tenim por a cantar en castellà, tot i que a l'Arnau, que és el lletrista, no li surt escriure en castellà, no tenim por en fer-ho, i menys amb un referent com ell.
De fet, crec que teniu alguna proposta en anglès, també.
Sí, la Quinta Brigada. Sí, sí.
La Quinta Brigada és una adaptació de... d'aquí, hòstia. No és Pete Seeger.
Però al final, ara això que dèiem de les llengües, la música jo crec que hauria d'estar per sobre de tot plegat. És a dir, si et surt un tema en castellà, doncs et surt un tema en castellà i pot ser preciós, tot i que la base de totes les cançons les tinguis en català, com si un dia ho vols fer... Home, ara et diré en xinès que seria difícil, no? Però en anglès, en català, en castellà, i amb l'idioma que et surti, no?
El que hem aprofitat sobretot aquí és la temàtica del poema, el moment històric en què es va escriure, que va ser des de la Guerra Civil, aquest poema.
I escolteu, que ara arriba el moment clau i gran de l'entrevista, i és que la majoria de grups que venen a fer promoció, qual sempre els hi agraeixo que passin pels nostres estudis en persona i ens portin el disc i ens presentin la seva proposta musical, jo sempre els pregunto el mateix: escolta, teniu cita per venir a Lleida a concert? I normalment diuen, ho estem buscant però costa i no en tenim. Els Abrinet ja venen amb els deures fets, i déu-n'hi-do quins deures, perquè vosaltres heu triat bona data. Escolta, venim per la Festa Major de Lleida, l'11 de maig estareu a la Revetlla dels Camps Elisis.
Després de molt temps estarem per fi a Lleida. Bueno, vam estar l'any passat a la festa de la universitat, però realment a Lleida ciutat hem estat molt poc i ens ve molt de gust, tenim moltes ganes.
Tot, estareu a la Festa Major compartint escenari amb d'altres grups aquella nit, per això ja és un escenari gran, una proposta interessant,
Sí, 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 bueno, estem contents. Nosaltres allà on ens vulguin i puguem mostrar la nostra proposta, pues estem contents, i no ens fa res tocar escenaris grans, escenaris petits.
Sense fer spoiler, sense fer massa spoiler, però què preparareu pel 11 de maig?
Una mica el que venim fent sempre, que és... no hem pensat res especial, tampoc.
Sí, és el nou espectacle de la nova gira Guerrilla, que el vam començar a destapar a Madrid, que és on vam estrenar, i després a Res Matas, aquí a Barcelona. I ve a ser una mica aquest començament de Guerrilla.
A més, suposo que no us centreu exclusivament amb el darrer disc?
No. És intentes ensenyar els... No sé si són els temes que més ens agraden, potser els que millor funcionen en directe, d'aquest nou disc, i també els que, amb els anys que portem de vegades, els que hem vist d'altres discos que funcionen millor en directe.
Clar, una base de 4 discos ja et dona per poder triar una mica,
Sí, inclús en faríem segurament més dels que dins d'una hora 20 que fem, o una hora i mitja, clar, tenim temps.
Doncs ja ho sabeu, l'11 de maig, el dia festiu, el dia de la Festa Major, als Camps Elisis, entre d'altres trobareu els Every Night. Avui els esteu escoltant aquí, i com sempre dic, això s'ha de viure en directe, per tant s'ha d'anar allà a peu d'escenari per conèixer-los i gaudir de la música en directe dels Every Night. Avui han estat amb nosaltres el seu bateria, l'Adrià, i el guitarrista, el Jordi. Adrià i Jordi, gràcies per estar amb nosaltres, i que vagi tot molt bé l'11 de maig.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
En Rinascimento, después de 35 años decorando hogares con la mejor calidad, iniciamos nuestra última etapa. Agradecemos su confianza con precios muy asequibles en toda la exposición. Muebles, arte, pintura. Rinascimento, mobiliario y decoración. Calle Germanetes 14, a 100 metros del parking Hospital Montserrat.
Agricultor, dé el jaque mate a las malas hierbas del maíz con Lumax, el rey de los herbicidas. Lumax es un herbicida de aplicación temprana. Lumax es un herbicida con una prolongada y contrastada eficacia sobre las malas hierbas. Lumax, la jugada maestra para el control de las malas hierbas del maíz. Y es de Syngenta.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábados, mañana y tarde.
Necessites fer un càtering?
Doncs per a les teves celebracions al Tiberi de la Roser. Pensa, cuina i prepara per tu.
Menú diari i els caps de setmana encomana el que et vingui de gust.
Al Tiberi de la Roser els dimecres és un bon dia per menjar pollastre i al millor preu. Aprofita l'oferta i ja pares els dits.
El Tiberi de la Roser, menjars casolans.
Fes la teva comanda al carrer Acadèmia 15 o al 973-28-9520. I si vols, t'ho portem a casa.
Segueix-nos a Facebook, Twitter i Instagram.
Obrim tots els dies.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Minut i mig per arribar a 3/4, però és el moment de l'entrevista cosmopolita. És aquest moment, Cosme.
Arriba el moment de la nostra entrevista cosmopolita, aquella entrevista del món social, cultural, econòmic i polític que descobreix una mica més aquelles persones que a lo millor les coneixem només de nom, d'imatge, o tal vegada de trobar-nos pel carrer. Aquestes persones segur que ens aportin alguna cosa que nosaltres no coneixem. Avui volem parlar amb un periodista, amb una persona molt coneguda a la nostra ciutat de Lleida, la qual ha tingut diferents responsabilitats. Una important, des del dia 30, pràcticament podem dir que és el nou director del veterà, de l'emblemàtic diari La Mañana, i per això tenim a nosaltres Ignasi Calvo. Benvingut i bon migdia.
Hola. Bon migdia.
Ben retrobat. Bueno, en primer lloc, jo no sé si allò de te acompanyo el sentimiento, felicidades.
Bé, estem en un moment en el qual a la vida qualsevol que et feliciti per algo és d'agrair.
Sí, ja t'ho digo jo que sí.
Ho agraeixo.
Ja t'ho diuen que sí, sí, sí. Ignasi, quan comences tu, perquè per cert, on neixes?
Jo sempre em presento, a més des de fa uns quants anys, em presento com un lleidatà nascut a Barcelona.
Ah, està molt bé això, veus?
Sí, perquè de fet jo porto ja més temps vivint a Lleida que no pas a Barcelona.
De tota forma, després... eres un emigrante tu també, o sigui, que en el fons has nascut a Barcelona però has emigrat cap a Lleida. També és un emigrant.
Sí, no hi crec en el concepte emigrant, perquè jo no...
Te lo compro, eh?
No, el concepte és més complicat, Cosme. És més complicat i des del meu punt de vista bastant més profund. És a dir, jo vaig venir a Lleida per casualitat, perquè al seu moment em fan una oferta per venir a treballar, ¿vale? I sempre explico, jo vaig venir per un any a fer una feina concreta durant un any i tornava a Barcelona i tenia feina a Barcelona. I a l'any vaig decidir quedar-me. La diferència és que jo decideixo ser lleidatà. Mm-hmm. És a dir, és un avantatge... Soc més lleidatà que els meus fills que han nascut a Lleida, perquè ells han nascut per casualitat a Lleida.
Que sí, que
de la mateixa manera que jo vaig néixer per casualitat a Barcelona, no?
Que sí.
En canvi, en un moment determinat, tant la meva dona com jo decidim que ens volem quedar a Lleida. Perquè... A veure, jo a Barcelona vivia al metro i la gent que hagi pogut passar una temporada a Lleida, gent de fora, és que no hi ha discussió. Jo no entenc com encara tornen, ho sento.
Ignasi, i això del món periodístic, com te ve o qui te porta?
No, això és, suposo que una combinació de... Jo de jove també volia ser astronauta, eh?
Uh-huh.
Pues una combinació de... Sí, bueno, com
ara hi ha un viatge per... Ara hi ha un viatge per planetes, eh? Si tens diners.
Sí, no, ja m'agafa massa gran. No, una combinació de tafaneria, de... M'agrada molt llegir, llavors llegir molt te porta a escriure i, bueno, i al final la vida t'acaba portant cap a una professió que és tan digna com qualsevol altra, és a dir, no...
Tu has estat a mitjans de comunicació, però has fet de tot, has fet cap de premsa, has fet premsa, has fet ràdio, has fet televisió, has estat de cap de gabinet. En què et quedaries de tot el que has fet? Cadascú té el seu encant, però hi ha alguna cosa que sempre, a mi no em canvis de la ràdio, tot i que he fet aquestes vessants, no?
Ja, no, jo sóc molt del dia a dia, és a dir, a mi que no em treguin, ara que no em treguin fer un diari cada dia. Quan me dedicava pues, a la gestió política, que no em treguessin d'això, és a dir, jo tinc... El meu pare em va ensenyar molt a gaudir del que fas. El meu pare era forner i disfrutava fent pa cada nit. I jo no ho suportava, però... I el fet de que ell gaudís fent el pa feia que aquell pa tingués un altre sabor. Llavors, cada vegada... La vida te va portant per cruïlles i el que has de fer és... escollir, decidir i decidir convençut de que el que estàs fent ara és el millor que podries fer.
Molts parlen de la premsa escrita que ara sembla que, bueno, és allò com també va passar el vídeo mató l'estrella de la ràdio i la ràdio està més viva que mai, no? Ara sí. També es parla del paper, no? I que el paper desapareixerà. Tu has viscut a Lleida moments com la boira, com sempre recordar la justícia primer d'Aragó en Gaston, que feia el Andalant aquí a Lleida, a l'Artes Gràfiques Ibèria. O sigui, tu has viscut moltes experiències a Lleida, Lleida Deportiva, la Hoja del Lunes, bueno, moltíssimes coses, a la qual tu creus que veritablement Lleida són punters a l'hora de la premsa escrita o no?
No, Lleida té un ecosistema mediàtic que és singular respecte de... De la mateixa manera que l'ecosistema polític és singular a Catalunya, no? És la nostra situació fronterera. Estem massa lluny de Barcelona, com per deixar-nos influenciar directament. Llavors, hi ha moltíssima voluntat d'innovar amb qualsevol cosa, és a dir, no només amb premsa escrita. Cosme, jo quan vaig arribar a Lleida hi havia un munt d'emissores de ràdio. No, és a dir, i clar, ara mires el panorama i és una mica desolador, doncs que deu els veterans, el que heu sabut resistir i els que heu sabut finalment aportar un què que la societat te compri, no? En aquests moments el que li està passant a la premsa escrita no és més que un canvi tecnològic. No té més que això, que tindrà conseqüències, evidentment, però no és... De fet, els mitjans de comunicació estem últimament, en els últims anys, dins del que s'anomena una tempesta perfecta, no? És a dir, sí. hi ha un descrèdit, i a més intencionat moltes vegades, de la tasca periodística, associat a un moment de crisi econòmica, associat a un canvi tecnològic, bueno, que tot això, en aquest moment, sobre qui més pivota, és sobre la premsa en paper. És el que tu deies, a la ràdio. Semblava que la ràdio s'havia de morir. Jo també recordo quan vaig començar la ràdio a finals del 80, que es deia que ja teníem gerontaudiència, no? Pues, hostiles audiències que tenen les ràdios en aquest moment, no?
Home, per exemple, en moments tan delicats a Catalunya, la cadena COPE estem davant de tot, per algo deu de ser.
Clar, exacte, perquè s'aporta un discurs que la gent vol. Però fixa't que hi ha un factor tecnològic. Les ràdios en aquest moment s'estan escoltant més per internet que no pas per l'aparell de
ràdio.
Sí,
sí, sí.
Aquest és el gran canvi tecnològic. El gran canvi tecnològic, que en el cas dels mitjans en paper ens està passant el mateix. La difusió és més per internet que no pas pel... Clar, en el cas de la ràdio no es nota perquè tu retransmets i ja t'escolten, sigui a través de l'antic aparell o a través del mòbil. En el cas del diari en paper, el que passa és que si te llegeixen a través del mòbil ja no compren el diari en paper, no? És a dir, yeah. És un canvi tecnològic que força a un canvi de model de negoci, però que el que queda de fons és que la gent continua necessitant informar-se. I la clau està en que el teu mitjà tingui, com a mínim, tingui un discurs clar. Jo sempre he cregut fins i tot en la premsa ideològica, és a dir,
Anem a parlar de tu. Te consideres, i això és complicat, perquè acabes de ser ara nomenat el director d'un diari que tu estimes molt, que és el diari La Mañana, no? Que suposo que t'ha fet molt feliç, no?
No, que pràcticament m'he passat tota la vida professional, sí, d'una cosa
sí.
i una altra.
Sí, jo crec que és el retrobament de tota la gent que ha estat a La Mañana el que ara esteu aquí, no?
I sí, bastant.
Te sents més nacionalista, catalanista, espanyolista, o no te sents res de tot i te sents de tot?
No, jo sóc una persona que no oculto, que crec que és necessari que Catalunya tingui dret a decidir el seu futur. A partir d'aquí, respecto qui decideix si continua tal i com està, continua en un concepte federalista, continua com independentista, jo crec fonamentalment en el dret a decidir.
Com a periodista, t'han amenaçat alguna vegada?
Yo profesionalmente...
Cuando que amenazaste, la estás jugando, te vas a jugar el puesto...
No, profesionalmente no. Jo sí que he rebut, perquè també en aquesta ciutat hi ha hagut moments complicats periodísticament, no només ara, sí que he rebut advertiments des de fora, però professionalment la veritat és que no he tingut mai cap editor que m'hagués amenaçat amb el lloc de treball, és a dir... escolta, ens coneixem de fa molt de temps. Si alguna cosa la gent sap quan s'asseu amb mi, és que jo parlo clar.
És veritat,
si no vols jugar amb mi, no juguis, eh? Vull dir, no.
És veritat, no. Que tu ets la persona que més coneix les interioritats dels partits polítics de la ciutat de Lleida?
No és veritat. Jo conec algo perquè ho he viscut des de dins. Jo he estat a la trinxera informativa, als dos costats de la trinxera, però hi ha periodistes més ben informats que jo, sí.
Per exemple, has estat el cap de gabinet d'en Xavier Saez, d'Esquerra Republicana, però ha sigut el que has fet el llibre de l'Àngel Ros.
Sí, és curiós, no? Lo de les dues trinxeres i...
Bueno, també ha passat amb en Pané i amb la Marta Alòs, no? Per dir alguna cosa.
Sí, bueno, són les coses que té aquesta ciutat. Aquesta ciutat permet... té mida humana, i pots... Jo explicava quan el llibre, que ja fa uns quants anys que va sortir, jo explicava que qui se va portar... Jo em vaig portar la sorpresa quan Pagès Editors m'ho va proposar. Però la sorpresa que es va portar l'alcalde quan li van dir que el llibre el faria jo va ser tremenda, no? Bueno, escolta'm, al cap a la fi del que es tracta és de... finalment, de saber-ne ser professional. No té res a veure. Hi ha una frase que es malentén sempre en política, no? Això és política, això no és personal. Si alguna cosa hem de saber protegir, jo crec que són els entorns personals. Jo no me nego que tinc bones amistats a nivell personal de gent molt més a la dreta que jo.
Per cert, me queden 2 minuts. Tu has estat amb Xavier Saez, que en aquell moment portava la comissió de festes. I sí. Jo puc afirmar que ets un molt mal ballador.
Jo no sé ballar.
No, no, és que t'ho dic jo, afirmo.
No, no, pregúntale a la meva dona i ja veuràs. Home, sempre, quan anem a cosa, sempre busca algú amb qui ballar, sí.
Jo sé que aquests dies, per exemple, que s'ha estat fent la fèria d'abril, han intentat que ballés a sevillanes i no, no hi manera, no?
No, 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 no me'n surto, no. Ni sevillanes, ni pasodobles, ni sardanes, ni... No, no.
No és lo tuyo.
No, cadascú sap fer lo seu. A mi m'encanta la música, llavors m'encanta escoltar-la, ja està.
Cuines o no cuines, tu? A veure...
Sí, cuino, però no sóc un cuinetes. Sí, cuino lo bàsic perquè a casa som ella i jo i tres crios, tres fills, i llavors, bueno, com que tenim, a casa tenim el concepte aquest de que la casa és de tots, doncs durant un temps el dinar m'encarregava jo, i llavors cuino lo necessari perquè els crios poguessin... creixer ben alimentats, no? Però no sóc un cuinetes de buscar, no tinc cap recepta estranya, no sé fer cap paella màgica, no. Però me'n surto, me'n surto.
Digue'm un titular que t'agradaria publicar al diari La Mañana com a director envers a tot el que estem vivint a Catalunya. Quin seria aquest titular que t'agradaria ficar?
Avui votem en un referèndum legal.
I per acabar... Estaré t'hi compromès, t'hi he dit coses, ara vol dir que fessis al revés, que ho has fet en més d'una ocasió. La pregunta ara me la fas tu a mi i me compromets tu a mi.
Com vols que et comprometi?
Sí, tu me pots fer la pregunta que vulguis per acabar.
Per acabar?
Sí, clar. Pregunte, jo escolto, ara t'hi he compromès.
Senyor Cosme García.
Que treballa de noche i de dia.
Que treballa de noche i de dia. Té algun secret meu que vostè sàpigui i no hagi dit en públic?
Sí.
T'hauria de fer la pregunta, sí. Que no ho veus.
Aquesta la tenies guardada i avui l'has soltat. Sí, efectivament, sí. Hi ha alguna, més d'una. Però bueno, sempre amb molt carinyo i molt respecte.
Vostè sap més coses que jo de la resta de gent?
Perquè sóc més gran, només és per això.
Bueno, perquè sigui, també s'ha de ser hàbil.
Lo que passa que, clar, si parlen entre companys i amics, pues les coses són més fàcils. Ignasi Calvo, amb nom meu, de tots els companys de la cadena COPE, saps que estem, com sempre, a la teva disposició i especialment per aquest diari que tant estimem, que és el diari La Mañana. Sort, èxit i sobretot, bons titulars.
Molt agraït i una gran salutació a la vostra audiència i a l'equip.
Gràcies. Fins aquí avui, Ricard, el nou director del diari La Mañana, Ignasi Calvo. La propera setmana, més personatges que deixen petjades aquí a Lleida i les seves comarques.
Gràcies, Cosme. Ara sí, ja que ens plantem a la una, com sempre, buscant aquesta proposta dels nostres pobles amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Doncs apa.
Més nou, programa vell.
Sí, senyor.
O sigui, continuem amb el programa, però... Aviat el deixarem.
Estem al mes de maig, eh?
Sí, estem
home,
ja...
Home, jo crec que aquesta temporada ja els haurem resseguit tots.
Sí, si no hi ha res de nou, vull dir... Ens queda poques setmanes de fer pobles.
963, ni més ni menys.
I avui anem a una població que és important i que té, vull dir, realment un edifici o uns edificis monumentals, sobretot un, ara en parlarem. Anem a Pons, a la Noguera. Mm-hmm. Pons és una de les poblacions més destacades de la Noguera, no tan sols pel nombre d'habitants de la població, sinó per l'ampli ventall de serveis que ofereix. La població és situada a 362 metres d'altitud, al costat esquerre del riu Segre. El fet de ser un nus de comunicacions ha donat a la vila un dinamisme especial. Cal recordar, a títol anecdòtic, el fet de que quan el transport era per mitjà de les diligències, és a dir, amb cavalleries, amb carruatges, a Pons hi havia administració. Era punt de partida i lloc de canvi de cavalleries per les quals anaven molt més lluny. Pons també va ser bressol d'una companyia de gran renom dedicada al transport per carretera de viatgers. Ens referim a l'Alzina Graells. L'Alzina Graells, Ricard, si no ho sabies, sí, va néixer a Pons.
Ah.
Tot i això, devia ajudar al naixement i consolidació de l'adagi que diu a Pons, parada i fonda. Cal dir que sobre la vila de Pons, i aquí ve el gran edifici que parlava, en el turó que presideix les runes del seu antic castell, s'aixeca l'església de la que va ser canònica de Sant Pere de Pons. La primera referència històrica que en tenim data de l'any 1091, en què els comtes Ermengol IV i Adelaide d'Urgell van atorgar a Sant Pere l'església de la Ràpita, situada a prop de Balaguer. Amb tot, no va ser fins a l'any 1143 que el comte Ermengol VI li va concedir grans donacions perquè s'hi establís un monestir benedictí, un monestir que no s'hi va arribar a fundar mai. I en el seu lloc s'hi va establir una canònica agustiniana a partir de l'any 1169. Cal dir que actualment està molt ben restaurada gràcies a l'Associació d'Amics de Sant Pere de Pons i a tota la gent que hi ha posat il·lusió. És un edifici que cal visitar de totes totes, i més quan veus com estava de derruït temps endarrere i la gran recuperació que s'hi ha fet. Per tant, gràcies a la gent de Pons per aquest present d'aquesta col·legiada, i a tots els que vulguin anar-hi, doncs és un lloc per passar-hi un dia. I la dita d'avui ens diu: vels de maig, velets d'octubre.
Gràcies, Joan. I ara busquem les senyals horàries que ens indicaran que arribem a la una de la tarda d'aquest dimecres 2 de maig. Busquem la darrera hora informativa i després hi tornem amb el Joan Ramon González.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar Cisneros y Antonio Arraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Siguen los actos oficiales del Día de la Comunidad de Madrid de este 2 de mayo en la Puerta del Sol de la capital. Te estamos contando que es una celebración atípica marcada por las ausencias de los últimos expresidentes del Partido Popular, entre ellos la más relevante, la ausencia de Cristina Cifuentes, que dimitió justo hace una semana. Más allá de lo político, la celebración se ha visto afectada también por una protesta feminista contra la sentencia de La Manada. Vamos a situarnos ya ahí en la Puerta del Sol, Ana Palacios.
Día festivo Madrid, al que acompaña además el buen tiempo. Ahora mismo la parada militar ha sonado ya el himno de España. La muerte no es el final. Después el presidente en funciones Ángel Garrido y la alcaldesa Manuela Carmen han colocado la corona de laurel en la placa a los caídos del 2 de mayo. También se ha colocado otra corona en recuerdo a las víctimas del 11M. Y a este sonido militar, a este sonido festivo, le ha acompañado en todo momento este otro. Es una protesta feminista por la sentencia de La Manada, que ha bajado por la calle del Carmen hasta la Puerta del Sol y no han dejado en ningún momento de pitar y gritar vergüenza, ni cuando han sonado los himnos ni cuando se han colocado las coronas.
Precisamente a esta hora está previsto que el Parlamento Europeo decida si introduce un debate sobre la sentencia de La Manada, en concreto, si España aplica los estándares internacionales sobre la violencia sexual. Bruselas, José Luis Concejero.
Las heridas que ha dejado la sentencia a los integrantes de La Manada llegan al Parlamento Europeo. Varios grupos se preguntan si en España se aplican los estándares internacionales sobre violencia de género. Muchos alegan que en nuestro país la falta de consentimiento no supone directamente una violación, algo que va en contra de la Convención sobre la Violencia a las Mujeres. Los diputados de izquierda, también el Partido Socialista, van a votar a favor. Veremos qué hacen el resto de partidos y si La Manada se convierte en un nuevo tema de debate en el Parlamento Europeo.
Y hay más noticias en este miércoles 2 de mayo que te contamos en el Mediodía COPE con Antonio Herraiz.
El instructor de la causa del asesinato de Diana Kerr ha pedido que el principal acusado, José Enrique Abuín, sea juzgado por un jurado popular. El Chicle ha sido citado este viernes para conocer los delitos que se le imputan. Del exterior, en Libia, 7 personas han sido asesinadas en un ataque contra la sede de la Comisión Suprema Electoral. Los suicidas eran 3 terroristas del Daesh. 2 de los yihadistas han muerto por la carga explosiva que llevaban y el tercero ha sido abatido por las fuerzas de seguridad de Libia. Y en Mediodía COPE vamos a recordar a Antonio Herrero. Hoy se cumplen 20 años de la muerte de este periodista de COPE que jamás dejó a nadie indiferente.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Pilar, muy buenas tardes.
En el espejo de hoy nos lleváis una vez más a la India, en esta ocasión de la mano de ayuda a la Iglesia necesitada y también de las Hermanas de la Caridad de Nazaret.
Sí, porque esta fundación pontificia ha puesto en marcha una campaña para ayudar a las comunidades católicas en el estado de Bihar, al noreste de la India. Y vamos a contar la historia de una de las realidades que van a apoyar, el Colegio Rayo de Esperanza, que dirigen estas Hermanas de la Caridad de Nazaret. Se ocupan de los más pobres entre los pobres, los Dalit, los intocables, que viven en régimen de semiesclavitud. Las religiosas tratan de convencer a las familias para que lleven a los niños a la escuela, lo cual no es tarea fácil. Contaremos cómo han atendido, por ejemplo, a 150 niñas que padecen la polio. 90 de ellas tienen ya pequeños trabajos, algunas han formado su propia familia. Y en fin, vamos a explicar por qué merece la pena apoyarles a través de esta campaña de ayuda a la Iglesia necesitada.
Pues será en una media hora en el espejo y como siempre estaremos muy atentos. Gracias.
A ti, hasta ahora.
Y en los deportes, el Real Madrid ya prepara la final de Kiev. José Luis Corrochano.
Va a ser su 16ª final de máxima competición europea por equipos. Ha ganado 12, solo ha perdido 3 de ellas. La final es el sábado 26 de mayo en Kiev, en Ucrania, en el Estadio Olímpico. Su rival sale de la eliminatoria entre la Roma y el Liverpool, que se resuelven el día de hoy con ventaja de 5-2 para los ingleses. Los aficionados del Real Madrid ya buscan una entrada para Ucrania. Tienen los datos para conseguirla. Arancha Rodríguez.
Desde las 12 del mediodía, los socios del Real Madrid, y recordamos, solo los socios pueden solicitar sus entradas para la final. El Real Madrid va a disponer de 17.000 localidades, de las que aproximadamente repartirá 14.000 entre sus aficionados. El estado de Kiev tendrá para la final una capacidad de 63.000 personas. Los precios de las entradas van desde los 70 euros hasta los 450. Una delegación del Real Madrid se va a reunir mañana y pasado en Kiev con la UEFA para ultimar los detalles de la final e intentar arañar más localidades.
Mientras tanto, el Atlético de Madrid prepara las semifinales de mañana de la Europa League. Hoy llega el Arsenal. Recuerden, en el partido está la eliminatoria empate a uno. Esta tarde, ruedas de prensa de Arsène Wenger y del Cholo Simeone.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Tal, bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem ara al migdia a Lleida, però ja saps que t'acompanyem cada dia de dilluns a divendres des de les 12:20. Fins a arribar a les dues amb informació des de casa nostra i amb gent de casa. A hores d'ara estem amb un grau més, des de les 12:20, 17. I hem assolit els 17 graus a la ciutat de Lleida. Buscarem tot seguit la previsió meteorològica amb Enric, perquè déu-n'hi-do, fa 4 dies, vaja, ja feia una calor asfixiant. Després vam començar amb la setmana aquesta, doncs, moguda de pluges, quasi bé cada dia. Aquest cap de setmana ha fet de tot, ha fet calor, ha fet fred, ha fet vent, ha fet sol, ha caigut aigua, ha caigut pedra, o sigui, jo diria que ha fet de tot. I hores d'ara, doncs 17 graus, tenint en compte que fa dues setmanes estàvem marcant 21, 22 graus, doncs és una temperatura baixa. Busquem aquesta previsió meteorològica, després fem una repassada ràpida a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida i de seguida està amb nosaltres el Joan Ramon González, per parlar dels bocins d'història dels nostres carrers. I recorda que a dos quarts de dues les noves tecnologies a l'Infocope Lleida són les protagonistes, amb el Jaume Sitjà i el David Casero. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Cel clar, seré avui ja a les comarques de Lleida, menys al Pirineu, on ha anat ennuvolant-se i probablement hi tinguem algunes precipitacions febles, més que res a la Vall d'Aran, amb una cota de neu avui entre els 1.600 i 2.000 metres. Les temperatures pugen, ho fan de manera localment notable, per tant, hi haurà màximes de 23 graus a Lleida o Balaguer, 20 graus a Tàrrega avui, 17 a la Seu d'Urgell i 14 a Viella. El vent continuarà bufant de l'oest. Demà dijous es mantindrà el cel clar, poc ennuvolat, però al llarg del dia aniran creixent núvols d'evolució, amb una cota de neu que anirà baixant de 1.800 a 1.500 metres. De fet, el Pirineu es mantindrà ennuvolat amb precipitacions febles. Baixarà la cota de neu, però no, en canvi, les temperatures, que pujaran més, especialment de nit i a la meitat nord. Hi haurà mínimes de 7 a Lleida, 6 graus a Balaguer i a Tàrrega, 5 graus a la Seu d'Urgell i 4 a Viella. I el vent al Pirineu bufarà demà de nord-oest amb ratxes molt fortes de fins a 90 km per hora. A la resta es mantindrà més suau i de l'oest.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Per cert, que abans dèiem que avui entrava a judici un director, exdirector d'una entitat bancària de Lleida per apropiar-se de prop de mig milió d'euros d'empleats, doncs, de clients, perdó. Doncs les acusacions s'han elevat fins a 1,1 milions d'euros, l'import de què s'hauria apropiat aquest exdirector de banca de Lleida. L'acusat reconeix haver agafat, això ja ho reconeix, haver agafat 460.000 euros de tres clients de Catalunya Caixa i Banc Inter, i assegura que un centenar de clients. S'ha desmantellat un grup criminal que robava carteres a clients d'establiments, bars i restaurants del Segrià. Els Mossos d'Esquadra detenen dos homes i dues dones i el jutge ordena presó provisional del cap de l'organització. A més, es dedicaven a fer despeses, microdespeses de menys de 20 euros amb les targes, perquè d'aquesta manera no demana el PIN. S'han instal·lat també plaques solars a les llars del Seminari de Lleida, un edifici que acull una vintena de famílies vulnerables. Som Energia ha assumit els 23.000 euros que ha costat la instal·lació a través del seu programa social de pobresa energètica. I el que fem és parlar d'esports amb Control Motor i Hyundai.
Control Motor amb els esports.
Que què em mou a la vida? Em mou ser jo mateix, ser autèntic. Em mou el disseny, la senzillesa, l'estil. Em mou el que em mou. Nou Hyundai i30 Fastback per 16.315 euros. Mou-te. Finançat amb Banco CTLM S.A.U. fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs parlem d'esports, això ho vam avançar ja en la radiografia, però el Força Lleida, el tècnic Borja Comenge, van arribar ja a un acord per rescindir el contracte que els unia fins a la temporada vinent, la 2018-2019. El tècnic percebrà els monuments que tenia estipulats en aquesta present temporada i una part de la tercera, que ja la tenia assignada la temporada vinent. Borja Comenge ha dit que no estic ni content ni descontent. He acceptat l'acord perquè no tenia cap altra opció. I recordem que ahir doncs, el Lleida Llista va jugar a Lliga, va perdre a la pista de...
Doncs, bueno, a vegades potser val la pena recordar-la perquè va ser un esdeveniment, penso, important des del punt de vista de lo que implica el poble mobilitzat en contra d'un poder abusiu i al mateix temps l'inici de lo que seria el procés liberal i constituent a la vegada gràcies a aquestes revoltes. Perquè, resumint, potser val la pena que avui comentar-lo perquè també ens afecta a nivell de Lleida de Catalunya, aquesta guerra va estar originada per l'expansió de Napoleó. Recordem que Napoleó, que va tancar el cercle, sempre és curiós, i això Orwell ja ho deia en aquell llibre de rebel·lió en la granja, no? De que al final, quan fan la rebel·lió, els porcs són els que animen a tothom que es revolti per canviar els amos d'uns als altres, i al final els porcs són els que s'instal·len ells com a nous amos. Clar, i fa aquí Orwell feia una anàlisi en el que era l'estalinisme, els països comunistes, no? De que substituir uns que manen per uns altres, que després són igual o pitjors dictadors a vegades,
sí.
No?
No sí, canvia sí.
Gaire, no? I el procés de Napoleó, la revolució francesa, pues és una mica també semblant, perquè Napoleó, clar, aterra com un soldat així de mèrit, que va fent carrera i se va apuntant en tot el procés que té la Revolució Francesa, que ara no explicarem perquè és molt complexe, la que es va provocar l'any, recordem, el 1789, i que va ser en contra, en principi, d'una manera moderada contra els Borbons, després van acabar guillotinant els Borbons, després la pròpia guillotina es va girar contra molts dels propis revolucionaris i van a tots acabant passant per la guillotina, i Napoleó va saber sobreviure a aquestes repressions que feia la pròpia revolució i va acabar esdevenint ni més ni menys que emperador de França, és a dir, que va crear una nova saga, una nova dinastia, la dinastia passa és que no va tenir sort en la descendència, i fins i tot militarment després va ser derrotat el 1814 un altre cop per tots els estats europeus que veien que allò era un perill per totes les monarquies, el que a França s'hagués aconseguit derrocar amb una república el que eren les monarquies clàssiques absolutistes, no? I això va capgirar una mica tots els plans de Napoleó. Però de totes maneres, Napoleó, amb aquesta gran expansió que va fer per tota Europa, el que va fer són aquestes idees revolucionàries, que se resumeixen en les famoses tres Égalité, Fraternité, sí. I Liberté.
No? Això ha quedat, encara.
Ha quedat i continua. Sí, sí. I són l'essència de qualsevol democràcia, són aquestes dos, no? És a dir, la igualtat entre tots.
La teoria és aquesta.
Exactament. La llibertat com a bàsica, exactament. Exactament. Encara que, com sempre hem dit, la llibertat acabaria on comença la de l'altre.
Sí, bueno, clar,
això.
Sí, ja tenim el primer problema en on, fins a on.
Exactament. Aquest és el tema. I la fraternitat, que seria una mica el ser solidaris, és a dir, el sentit de que està molt bé que tots siguem iguals, però quan veus que un té problemes, pues també té solidaritat, ajudar-lo perquè pugui arribar al nivell d'igualtat que tu vols.
No, sí, aquesta teoria és magnífica.
Magnífica, no, no,
o sigui,
això...
A la teoria jo li compro més igual el partit o el moviment.
No, no, és que en principi...
Però hi ha algun moment a la història que algun país ho ha pogut portar a terme de manera...
Continuada. Perquè els francesos la van portar a terme, però...
Sí, ja, però continuada i real.
Sí, 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 sí. No, em sembla que, per desgràcia, hem de resumir que no és impossible, però és molt difícil, i és una utopia, de moment, aconseguir-la. Però no deixa de ser la inspiració, com quan parlem dels drets humans, com quan parlem d'altres aspectes d'aquestos que també s'han aconseguit després de les guerres mundials, quan se crea també per evitar les guerres la ONU, i després veiem altres guerres hagut, és a dir, que sempre estem fent coses d'aquest tipus per intentar que no ho tornin a passar. Llavors Napoleó, amb aquesta política totalment absolutista i imperialista, que ell mateix proclama emperador de França i que vol ser l'emperador d'Europa, amb la qual tanca el cercle, s'ha dit que s'ha carregat la República i la Revolució Francesa una dinastia que és la Borbònica i acaba tenint un nou rei que a més és emperador, que és Napoleó, amb la qual tornem a lo mateix, i sobretot dictatorial i absolutista, perquè Napoleó al final no és que fos democràtic en absolut, no? Ara sí, com va amb les idees aquestes democràtiques, quan s'expandeix amb els seus exèrcits per Europa, va portant aquesta idea, els seus soldats, que alguns s'ho creien, que anaven lluitant per la llibertat, per la república i demés, i aquestes idees van quallant a tota Europa, és a dir, que sense acabar-lo de voler, difon, i per això d'alguna manera, després, a partir de les guerres napoleòniques, se proclama en alguns llocs revolucions no tan fortes, no, o semblants a les que s'havien produït a França. Llavors, en aquesta expansió, clar, un dels territoris que li agraden a Napoleó és Espanya, precisament, és la península Ibèrica. I tenia un enemic tradicional, que és Anglaterra. Napoleó sempre... És curiós que a vegades també el símil que es pot fer entre Napoleó i Hitler és semblant, perquè l'os que troba Napoleó en la seva expansió per Europa, al final acabarà trobant a Rússia per arribar a Moscou, i l'altre és el salt per anar a Anglaterra. No domina el mar i no pot conquerir Anglaterra, que és el que hauria desitjat. A Hitler li passa el mateix. Serà Churchill, a través de la RAF, de los avions, que impediran que les tropes alemanyes passin a Anglaterra, i després Hitler també se trobarà en Stalingrado el final. És a dir, que molt salvant les distàncies, el que li passa a Napoleó li passa a Hitler, quasi bé 150 anys després, és molt semblant. Llavors Napoleó, un aliat que tenia la península Ibèrica amb Anglaterra, és Portugal. Llavors, amb l'excusa d'anar a conquerir Portugal, entre les tropes per Espanya, que llavors eren aliades. Recordem que eren Borbons els que hi havia aquí i eren Borbons els que hi havia a França. A França els Borbons estaven ja decapitats, però els d'aquí encara estaven vivitos i coleando, no? I estava Carles IV, però llavors, clar, la pressió que fa Napoleó aconsegueix que Carles IV, que el rei cedeix la corona en el seu fill Fernando Ferran VII, i Ferran VII acabi, per la pressió que fa Napoleó, renunciant a la corona en el seu germà de Napoleó, el Pepe Botella, el Josep I, no? Llavors, aquí demostra una mica la talla dels reis espanyols, que davant de la pressió de Napoleó van soltar l'astre i no van aguantar, i José Botella, el Pepe Botella, com se va dir per la gent, però era el germà de Napoleó i per tant venia ben recolzadet, però d'alguna manera el primer intent de tenir una Constitució en aquest país lo va portar ell. Va ser un estatut, evidentment, donat des de dalt, però és curiós que a l'arribar aquí els francesos s'instal·len per tota Espanya i el que volen és també apoderar-se d'Espanya. Per això anomenen aquest rei, i això en contra no està a favor del poble, que ells s'estimen més al seu rei. En aquest cas, com diem, serà dolent o serà el que sigui, però és el nostre, i no volen els enemics, que a més sempre havia un antagonisme amb els francesos. I per això el 2 de maig se produirà aquella revolta espontània que fa el poble de Madrid i que com una mena de tacadoli s'estendrà per tota la península.
Però això com va passar? Portaven molt temps les tropes franceses ja...
Uns mesos, havien arribat feia uns mesos aquí, perquè ja s'havia provocat aquestes sessions que hi havia, tota la cort s'havia marxat ja a l'exili en aquells moments a França, i sobretot estaven ja a la zona de Bayona, i els últims, precisament, els últims infants que quedaven estaven a punt de portar-se'ls el dia 2 de maig, és quan el poble ja soliviantat havia corregut la veu de que s'estaven quedats sense reis, i és quan fan aquell, davant del Palacio de Oriente, del Palau d'Oriente de Madrid, assalten els carruatges que estaven els prínceps petits, inclús havia un que plorava, potser per algun accident, però alguns deien, plora perquè no vol marxar, llavors això va animar a la gent i va trencar les corretges dels cavalls i va agafar, bueno, va fer la primera revolta, que va fer una repressió brutal, perquè clar, ells pues, portarien bastons, portarien elements d'aquestos, no, el que és el poble noblement indefens, en contra d'un exèrcit organitzat com era el Napoleoni, que era un exèrcit de lo més modern que podia haver, i fins i tot va haver la repressió forta el dia següent, que Goya va immortalitzar tant amb el quadre famós del dia 2 de maig, que és el que commemora avui aquella revolta que hi ha contra una exèrcit especial que tenien els francesos, que eren els mamelucs, que havia agafat quan havia estat a Egipte, i al dia següent va haver els fusilamientos aquests famosos que recull, que és la repressió total i absoluta, i que després recollirà també en aquells gravats que fa Goya de los desastres de la guerra, no? Però el curiós d'aquesta guerra és que el poble llavors s'organitza, no tenir rei, i s'organitza en juntes de defensa provincials. Aquestes juntes acabaran a la Junta de Cádiz i acabaran proclamant la Constitució. Ja que no tenim rei, proclamem nosaltres una Constitució, i a partir d'aquí és curiós que es provocarà entre l'elit burgesa la Constitució per buscar una llibertat i el poble, generalment incult, que acabarà lluitant per aconseguir un altre cop que vinguin els reis absolutistes, no? Inclús acaben cridant...
Com curiós aquest últim moviment,
eh? Sí, acaben cridant en algun moment visca les cadenes. És a dir, que el crit de molts, al lluitar de molta gent de la població era volen viure més en esclavitud.
O sigui, en castellà és más vale malo conocido...
Sí, algo així.
...que por conocer...
O simplement aquest orgull de dir això és nostre i no vull que vingui ningú a treure-ho, no? Per tant, és comptat, aquesta guerra llavors que comença avui, que durarà pues, ni més ni menys des de l'any 1808 fins al 1814, és una guerra llarga de 6 anys de desgast, una guerra complicada d'entendre, perquè hi ha exèrcit espanyol a dintre. La primera derrota que patiran precisament les tropes franceses formalment derrotades en camp obert és a Bailén, una cosa que no s'entén, però després aquest èxit no l'acaben d'explotar, però sempre hi haurà exèrcits espanyols dintre de movent-se per la península, uh-huh, en contra dels exèrcits francesos que tindran les ciutats i les capitals. Per tant, és una cosa estranya, és una guerra que és a dir, bueno, han conquerit, han acabat o no, i hi haurà molta revolta i repressió, i quan acabarà la guerra el 1814, sobretot després ja de que Napoleó també és derrotat a fora, Fernando VII, quan torna a Espanya, pues, primer vol jurar la Constitució que s'ha proclamat a Cádiz el 1812, però quan veu que la majoria de la població no està per aquestes històries, torna a aplicar l'absolutisme, no? Per tant, és una mica tornat en clar aquest cercle, però d'alguna manera ja n'hi ha, ja no hi ha un retorn, és a dir, a partir d'aquest moment ja s'ha provocat els canvis aquests. I Lleida, en aquest sentit, va
tenir... Això anava a preguntar, diguem, un minut, a Lleida, l'empremta d'aquests 6 anys de guerra...
Molt resumidament, les primeres batalles fortes que rep l'exèrcit francès és el Bruc, que són detinguts 2 vegades, 2 batalles del Bruc, i les batalles del Bruc estan comandades pel comandant Baget, que és el comandant de Lleida, que mana el somatent i l'exèrcit, que té un carrer dedicat, i si vols després ho comentarem, el carrer que tenim dedicat amb ell, al comandant Joan Baget. Llavors, aquestes batalles del Bruc que faran i impediran que els exèrcits francesos entrin a la península tan ràpidament com volien, després acabaran amb la llegenda del timbaler i tot això que hi ha al voltant, i després acabaran anant a Saragossa fent els setges i demés, no? I l'altre probablement és Suixet, quan el 1810 conquerirà Lleida, repetint una mica l'exemple que va fer Felip V, el que farà serà repetir l'experiència d'intentar bombardejar la ciutat perquè la gent se retiri cap al castell, se quedin allí tancats, i per acabar-se els que viure se tingui de rendir. En aquells moments no s'obren les portes del castell, la població se queda a les portes i Suixet bombardeja la població i fa una mortandat brutal, 1810, de més de 1.000 lleidatans i lleidatanes que moren a les portes del castell. I que, com diu la història, aquella nit va ploure tant que el dia següent l'aigua que baixava pel carrer Cavallers baixava tacada de sang. Cosa que s'atribueix a vegades a això a Felip V. No, això va ser Suixet 100 anys després. I el 1812, és a dir, cada 2 anys tenim un esdeveniment, hi ha la voladura del polvorí que tenien al Castell del Rei, o a la zona d'aquella de la Suda, i que al volar per intentar que aquest exèrcit espanyol que estava movent-se pel territori pogués entrar a Lleida, però que tot i que van volar com havien quedat, no va atrevir-se a conquerir la ciutat, va destruir la meitat del Castell del Rei, alguna afectació va fer a la pròpia seu, i després tot el barri de Magdalena va quedar destruït, però els francesos encara van aguantar fins al 1814, que és quan marxen i se retiren definitivament. Per tant, molt breument, aquest seria l'esquema d'aquesta guerra que comença avui, precisament, estem al 1808, tu que és bo en matemàtiques...
Bueno, estem al 18, 110 anys.
110 anys, exactament, per això, exactament, fa de 110 anys precisament que va començar aquesta guerra.
Més o menys rodones.
Sí, més o menys rodones, per això dic el seu 8, ara m'ha fet pensar.
Doncs mira, bocins d'història, sense voler, avui amb data concreta, fem una pausa i ja ens l'ha avançat, però parlem de carrers.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
Si el autobús alcanza los 50 por hora, la bomba se activará.
Keanu Reeves.
Y si baja de 50, explosionará.
Sandra Bullock.
¿Qué haría?
Speed, máxima potencia. El sábado por la noche, cine sin cortes, en 13.
Es Herrera en COPE.
Es análisis. Es entretenimiento.
¿Te has visto algún elemento raro?
Que hay un elefante en el corral que ha empezado a ladrar el perro. Y me decía el domador, ¿entre usted y sujeta al perro? Le decía yo, no, no. ¿Entre usted y sujeta al elefante?
Es Carlos Herrera.
Eres tú.
Eres COPE.
Hay muchos seguros de coche, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como las plazas de parking. Hay muchas, pero en la puerta de casa y que le dé sombra todo el día, solo una. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de coche más que perfecto.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Ja ho hem avançat, jo abans de que ho diguessis pensava, dic, ara no sé si hi ha un carrer en Napoleó a Lleida.
No, Napoleó no té cap carrer, perquè a França sí que encara el mantenen.
S'hagués tret, suposo, ja.
Perdó?
S'hagués tret. No?
O no, perquè Napoleó té aquest contrasentit. Per una banda és
però...
un autèntic dictador, però en el fons no deixa de ser un emblema de les llibertats.
Però és curiós com se pot arribar a transmetre la història.
Sí, no, per descomptat.
És a dir, al final Napoleó, per molt que comences d'una manera, acaba com acaba.
Sí, no.
O sigui, acaba sent un militar, un dictador...
Un emperador, és a dir,
un
rei absolut.
Val,
inclús la història que ell propi se corona, perquè porta el papa allà a Notre Dame de París i no agafa no li corona el papa, sinó que el mateix se l'agafa i diu,
porti,
jo,
ja.
Per la gràcia de Déu no, jo, perquè sóc jo, me corono.
Per això t'ho dic, a priori, i de l'últim que es va veient dels últims mesos i anys,
sí.
Vaja, no se n'hauria ni de parlar bé. Però és curiós com, segons com es transmet la història, doncs, bueno, pues sí, sembla que...
A França li tenen, evidentment, un carinyo especial i per això té un monument brutal.
Curiós,
a los
també.
Inválidos, una tomba
sí.
Quasi bé, bueno. Diríem, faraònica. I Napoleó, pues, és que és això, indirectament va consolidar la glòria, la grandeur, que diuen els francesos de França arreu, i per això, si potser França tingués una monarquia ara, potser seria diferent, però al tenir una república, pues bueno, els agrada recordar Napoleó, que a fi de comptes va portar França per un bon camí en aquest sentit.
Carrer Napoleó no en tenim.
No.
Però hem dit que sí que tenim el carrer...
Tenim un carrer de la Independència, que ja vam parlar un dia d'ell.
Sí, aquest sí.
Està relacionat amb aquesta guerra.
Que està al Camp d'Esports.
Correcte, però com ja vam parlar
d'ell... Els xalets del Camp
d'Esports. Sí, de l'Avinguda de Navarra al Passeig de Ronda. Però avui parlem del Joan Baget. El carrer Joan Baget, que va de la plaça Cervantes al carrer Ramon y Cajal.
Uh-huh.
No, perdó, al carrer Maragall.
Uh-huh.
Ciutat de Fraga, carrer Maragall, aquella cruïlla, i aquest carrer que és semipeatonal, que fins fa poc havia un restaurant d'aquests vegetarians famosos al Paradís, que ara està tancat i s'ha traslladat a Ricard Vinyes, i ara és un carrer que ha quedat...
Havia una impremta fa molts anys.
Sí, però ara no té res,
no hi ha res.
Malauradament. Alguna casa així encara amb un estil modernista, però poca cosa més. I és un carrer que està en transició entre el que és l'expansió de la zona conflictiva del barri vell, del carrer Botes, a vegades s'ha instal·lat en aquesta cruïlla... de lo que és el carrer Ciutat de Fraga, lo que és el carrer, com hem dit, Maragall, i a vegades també hi ha zona d'aquestes de drogadicció, de problemes d'aquest tipus, és el final d'aquest carrer. Joan Baget està dedicat amb aquest comandant, aquest capità, el capità Joan Baget, que va fer la gran victòria de les primeres. La primera, el que passa és que va ser en plan escaramussa contra l'exèrcit francès. El que passa és que, malauradament, amb aquesta mania, a vegades, després de amb la democràcia, de modificar els carrers, aquest carrer està dedicat al capità Joan Baget. En aquests moments és el carrer Joan Baget,
vale.
Que ningú sap qui és Joan Baget,
sense
perquè no res. L'han deixat sense rang,
sense
perquè
rang.
Militar no quedaria bé, si fos un militar, no? Pot ser.
Clar.
Però és un militar que no té res a veure amb els militars colpistes de la... Exactament. Per tant, la història és la història. Recordar Joan Baget, que va ser un dels herois que va aguantar els francesos en la batalla del Bruc.
Molt bé, Joan Ramon. Escolta, que acabes de passar bona setmana.
Doncs pues el mateix. I després
escolta,
el pont de maig,
cert, aquest diumenge, dia de la mare,
És veritat.
Que és el primer de maig,
Pues jo encara la mare ho feia, ja era molt fidel a la Immaculada Concepció.
Ahà.
Perquè des de petits...
Bueno, clar, és veritat, també és una festa que s'ha mogut.
Sí, per això mateix.
Ha
I jo recordo que deia, jo m'ho fas pel 8 de desembre, com sempre,
pues
i per això aquest és un que no el tinc arrelat.
Correcte.
I els meus fills amb la seva mare ja s'apanyaran més. Jo
això.
Ja, exactament.
Bueno, sí, però tu mira, a veure si ho fan o no ho fan, que s'ha de cuidar.
Correcte.
Gràcies, Joan Ramon.
Igualment, a tots, i felicitats a totes les mares, que carai.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Ah,
es miércoles. Ya me han dicho si estamos a mitad de semana. Pero se me está haciendo eterna. Como la cuesta de enero, que estamos en abril y la sigo notando. Entonces me acuerdo que he transformado mi coche a autogás y que Repsol me ha regalado 400 euros en carburante. Y empiezo a ver el vaso medio lleno. A ver, el miércoles me gusta y lo que queda de semana se hace más corto siempre. Repsol te regala 400 euros en carburante por transformar tu coche a autogás, con el que te beneficias de las ventajas de la etiqueta eco y ahorras hasta un 40% en carburante. Infórmate en autogas.repsol.es.
Hay alguien que siempre acierta. Y no, no es el hombre del tiempo, es tu madre. Porque cuando ella dice:
esta chica me encanta para ti,
pues ve preparando el anillo. Y para que aciertes tú con el regalo del Día de la Madre, hemos seleccionado miles de ideas para la tuya.
Este 6 de mayo acertarás como una madre con el Corte Inglés. Y aprovecha el servicio Click and Express disponible en 54 ciudades.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs a part, si ja anem directes cap a les 2 de la tarda parlant de noves tecnologies, és igual si la setmana està escapçada, si té dies festius, si el dimecres és dia laborable. Aquí arriba l'Infocope Lleida, com sempre, amb Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Què tal? Bon dia.
Bon dia.
Te sento una mica constipat?
Sí, bueno, són aquests canvis de temperatura. Jo no m'he refredat amb tot l'hivern, i això es pot mirar les gravacions, però arriba el mes d'abril i, escolta, mira... No sé, deu ser les defenses baixes, jo què sé, no sé, Jaume.
I tu, David, com estàs?
Jo perfecto, muy buenas tardes. ¿Qué
David,
tal, chicos?
El David sempre te la veu...
Yo siempre la tengo óptima, rota, óptima. Con lo cual me da óptima. Igual. Es decir, 365 días del año tengo la misma voz. No pasa nada. A mí no me afecta esto de los cambios de tiempo por ahora.
Jaume, de què parlem avui?
Doncs avui un programa que feia dies que volíem fer. Si us dic noves tecnologies i turisme, què us sembla?
Bebé. Es todo de la mano. A ver, ¿quién no reserva nada por internet?
No os dic res de nou, ¿no? Sí, pero no. Si os dic turisme, big data e inteligencia artificial...
Yep.
Pues eso, la conjugación del siglo XXI.
Sí, sí, els dos actors aquests, el big data i la intel·ligència artificial, que van entrant a tot arreu.
Doncs ja sí que estem parlant ara de noves tecnologies, no? Doncs avui parlarem de turisme i què ens poden aportar les dades, tant en visió d'empresa com a client. Ho explicarem amb més detall a l'entrevista Fric. I després farem una pausa pel concurs d'adivinar la cançó o l'any o la sorpresa que ens tens preparat avui, Ricard.
Doncs mira, avui, sota la teva petició...
Sorpresa no.
Ha fet una petició i he dit... A mi també m'agrada.
Jo marxaré.
El deixem, eh?
Sí, avui? Bueno, vinga, va.
Anem cap als anys 80.
Va, m'heu permès...
80-90.
M'heu permès una licència. La sorpresa la tinc preparada jo. I com no, després de la petita pausa musical, doncs parlarem, com no, aquesta efemèride. Què ens tens preparat, ja, David? Aquí sí que és sorpresa, no? Vinga, va, esperem a la tertúlia amb l'efemèride, la notícia aquesta del passat. De què parlarem avui a la tertúlia? De Facebook. De Facebook, perquè deixarà ja de rastrejar aquesta història en la navegació. Com ho farà tot plegat, aquest tema? Com tractarà les dades de cara a l'usuari? Com nosaltres podrem incidir en aquestes dades?
A veure, deixarà. David Casero, ja en parlarem. Deixarà... Si tu t'hi poses a toquejar les opcions de privacitat, bueno, de moment no deixa de fer res,
bueno,
eh?
Com a mínim et deixarà aquí una miqueta manipular lo que és les teves dades. Nintendo Labo, una sorpresa. Vaja, m'ha agradat, m'ha encantat. La volem comentar. Tinc més notícies perquè Twitter i dades i etcètera, etcètera, però ja veiem que... A veure com anirem de temps, no?
Privacitat, seguretat, són temes fixes.
Hablaremos de un tema al final.
Sí, sí, de dos cosetes.
De un tema que engloba a todos.
Vinga, som-hi, perquè tenim d'acabar amb els 3 minuts, el millor. Els 3 minuts pel final, que acabarem amb les fantàstiques idees i solucions. Millor que solucions, comoditats, que ens porta l'espai tecnològic. Aquest espai del carrer Segòvia número 4 i a internet, espaitecnològic.cat.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet, infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Doncs a part així, Jaume, l'entrevista del dia.
Sempre que hem parlat de turisme, aquí en el programa ho hem fet amb visió usuari. Com preparem un viatge, com i on el contractem i quan arribem al lloc, ja ho sabem pràcticament tot. Després arribem a casa i tenim un munt de fotos digitals pels records que aquests dies que hem passat, no? Però què podem fer? Què poden fer les empreses turístiques? També poden predir d'on vindrà aquest usuari, què busquen i, sobretot, quan es gastaran aquests clients? Aquesta seria la gran pregunta, no? Per parlar-ne, doncs, tenim el plaer de comptar avui amb la presència de l'Eva Martín. Què tal, Eva? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs l'Eva, doncs, és professora de la Facultat de Dret d'Economia i Turisme de la Universitat de Lleida, investigadora de Turisme i d'Hostaleria. Recentment ha estat reconeguda amb el Premi d'Excel·lència Docent del Comitè d'Avaluació de la Universitat de Lleida. I justament aquest dia 26 d'abril, la Universitat Jaume I de Castelló li va donar el Premi al Millor Comunicació per l'adopció del comerç electrònic en el turisme industrial, anàlisi de la presència web dels recursos turístics industrials. Primer de tot, enhorabona, i quin començament d'any, Eva.
Sí, moltes gràcies.
Tenim molt clar que en un percentatge molt alt d'usuaris preparen les vacances gràcies a les noves tecnologies i que les utilitzen en el viatge. Però si ens posem a l'altre costat de l'empresari turístic, hi ha el mateix ús?
Bé, seria interessant que fos el mateix ús, perquè el que passa és que de vegades l'usuari va pel davant de les empreses turístiques o de qualsevol altra empresa. Nosaltres vam fer un estudi fa 6 anys de les empreses de Lleida amb l'ús que feien de les webs, i la veritat és que hi havia empresa molt petita, cases rurals, doncs, que no estaven gens adaptades a la web. D'això parlem de fa 6 anys, esperem que ara ja estiguin més adaptades.
La petita empresa, que és la més extensa aquí a les comarques de Lleida, que està utilitzant la web, el wifi. Però això, el que diem, no? Són noves tecnologies.
Clar, això ja no li podríem dir noves tecnologies. Això més aviat són simplement tecnologies de la informació i de la comunicació, i que les empreses, doncs, han d'oferir. Ja ningú se plantejaria en un hotel a l'hivern sense que no hi hagués calefacció, doncs ara ja ningú es planteja en un hotel si no hi ha wifi. I a més que sigui gratuïta, perquè les barbaritats que es feien abans de cobrar les wifis a preu de el que et costava tot el mes, doncs això ja ha passat a la història, per sort.
Sí, sí, no vas a un hotel sinó sense donar un cop d'ull a la web.
Exacte.
On vaig, no?
Exacte, la web és el primer que mires les xarxes socials. Clar, tot això, doncs, ha d'estar ben definit, ben adaptat, perquè al final és la finestra de la teua empresa a l'exterior.
Però la web i el wifi generen moltes dades. Si les analitzem, quin profit li podríem treure?
El profit és immens. Només pensant amb les estadístiques que d'ús de la web, simplement agafant el Google Analytics, que és una eina super senzilla d'utilitzar, doncs les empreses allí poden tindre un munt d'informació per on ve el client, on els visita, quanta estona està a la web, quines pàgines visita, amb quin navegador, si usa mòbil, si usa PC o qualsevol altre, quin sistema operatiu utilitza, quin navegador. Clar, amb tot això, doncs, tens informació per adaptar les teves webs, per adaptar-te als teus clients i a la informació que necessiten.
També pots saber el país o la regió,
sí,
on és el turista?
Sí, també. A través de la IP se sap, Google Analytics te dona d'on ve la procedència. Sí.
Si parlem d'una gran empresa, ciutat o institució, segurament ja està analitzant dades de Big Data pel seu pla de turisme, no?, que tenen, doncs, a les seves demarcacions. Però en una pime, com hi pot arribar a aquests nivells d'anàlisi de Big Data?
És més complicat, clar. Una empresa petita no té la capacitat, si de vegades no té la capacitat per gestionar les seues xarxes socials, doncs imagineu per gestionar tot el Big Data. No sé, hi ha casos d'empreses més grans, de resorts, doncs que saben a través de la wifi dels usuaris quins moviments fan, que dintre del resort, quines són les àrees més concentrades, fan mapes de calor per saber quanta gent hi ha en un lloc o en un altre. Però, clar, això amb una empresa petita, doncs, és més difícil de gestionar. Jo penso que la manera és amb cooperació amb altres empreses, perquè moltes petites empreses fan moltes dades i llavors ho poden analitzar, i penso també que el paper de l'administració pública i de la universitat, que és la que posa el coneixement, és indispensable per obtenir dades.
Aquí se podrien agrupar, doncs, les empreses del Pirineu per comarques, per fer entre totes juntes a través de l'administració aquest anàlisi de Big Data, o conjuntament també a través de la universitat que té aquest coneixement?
Exacte, seria molt convenient, per exemple, canalitzar això doncs, a través del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, que té contacte amb totes les empreses del sector i que fan moltes accions conjuntes. Doncs una possible acció seria tot el tema del Big Data, de recollir i analitzar les dades. L'important és saber què podem fer amb totes aquestes dades. Llavors, i la universitat, doncs aquí tindria un paper molt important, perquè tenim doncs, la forma d'analitzar aquestes dades i tenim la manera de treure les conclusions d'aquestes dades.
Aquesta és la pregunta. I què poden fer amb aquestes dades?
Bueno, ja... Sí, no, és difícil. De vegades tens les dades i no saps què preguntar o no saps què buscar.
És que, clar, en aquest moment tenim la tecnologia, tenim les dades, però què busquem?
Què busquem, exacte. Doncs, bueno, cadascú ha de saber en el seu negoci què és el que necessita i què és el que vol saber. Necessitem saber d'on, en general, com a territori, d'on ens venen els turistes per de cara a fer promoció turística, doncs focalitzar i dir, doncs mira, els nostres turistes ens venen de França, ens venen d'Itàlia, doncs fem la promoció en aquestes destinacions. O quins canals de comunicació usen els turistes que venen, com s'informen. Passen per la web, passen per lo que és la plataforma de destinació, per un patronat de turisme, utilitzen el mòbil, adaptem les nostres webs i les nostres plataformes amb aquests entorns. Llavors, clar, cadascú s'haurà de plantejar, depenent, doncs, si ets en la destinació, suposo que el que vols saber és de cara a quina promoció fer perquè arribi al màxim de gent possible.
Suposo, Jaume, que... Bon dia, Eva.
Bon dia.
Que amb les dades també el que es busca és guanyar temps, és a dir... Moltes d'aquestes coses les saps, com es diria en castellà, a caballo pasado. És a dir, quan ja han passat la gent i s'han queixat de que allò no està adaptat pel mòbil o que no fan un menjar típic de la regió d'on vinc, doncs allò ens ho canvio. Si ho sé abans... M'anticipo, no?
Exacte. Clar, lo bo és analitzar també què ha passat amb les dades. Com dius, moltes vegades doncs, agafem el TripAdvisor i veiem que la gent es queixa de que són molt lents a la recepció i llavors podem rectificar. Però clar, lo ideal seria que ja no fóssim lents a la recepció i que ho sabéssim a priori. Llavors, les dades ens permeten tot això, tot aquest coneixement que tenen les dades. Llavors, jo crec que hi ha d'haver un sistema d'intel·ligència turística on estiguin unificades totes les dades. Hi ha una iniciativa a Màlaga, per exemple, que ho fan administració pública, les empreses de tot tipus.
Però les dades, a quin tipus de dades refereixes?
Doncs dades de consum de les persones, on se mouen, quins restaurants visiten, quins allotjaments usen, quants dies estan, quina despesa fan. Llavors, hi ha alguns sistemes o hi ha algunes iniciatives privades, com ara la de Telefònica amb Big Data, juntament amb el BBVA, que veien quin moviment se feia a Barcelona la gent que venia amb un creuer. Llavors, quan baixa, quanta gent es quedava al vaixell, que això també és important saber, quines possibles accions podem fer per a que baixin.
Aquesta és important, el 30% se queda al vaixell.
Exacte, el 30% es quedaven al vaixell.
I saps què fan quan baixen?
A la Rambla, era...
Tots a la Sagrada Família.
Això, exacte. Sí.
I després, tots en bloc al Camp del Barça. I després, bum, ja han passat les 8 hores i tornen al creuer.
I tornaven al creuer, sí. I bueno, una de les queixes que hi ha, ara passant amb un altre tema, és que consumeixen poc a la destinació. Consumeixen recursos, però no gasten molt.
Pero buenas tardes, Eva. Digo, hola. Yo tengo otra, digo, porque, digo, es decir, estamos hablando del post, pero esto es como cuando hablamos de la parte de imagen digital, de seguridad, de... Es decir, en un primer estadio, y vuelvo al principio de la conversación de ese estudio de hace 5 o 6 años, ¿no? Primero todo el mundo tiene que estar preparado y tiene que estar digitalizado, ¿no? Es decir... Yo sí que por cifras de mercado tengo claro de que las reservas por internet en el turismo es algo que crece de manera exponencial. Un mercado a nivel mundial de generar 500 millones de euros, 500 millones de dólares, 500 millones de dólares en el 2016, a unos crecimientos de llegar, bueno, pues a 800 millones a finales de este año. Realmente... por mucho que las asociaciones de turismo, que el patronato, que tal, se ponga a conjugarlos, ¿crees que están preparados?
Creo que no. El tema de la web, yo creo que ahora ya sí, ya no es como cuando hicimos el estudio hace 6 años, pero igualmente con la comunicación. Dejamos nuestro Facebook, nuestro Instagram en manos de, mira, mi sobrino que utiliza, que se le dan bien las redes sociales, o en manos de un amigo sin planificar
que
bien.
Que eso es más cómodo del que sembla, ¿eh?
Sí,
que
sí,
no es una
sí,
anécdota,
sí.
Tal como expliques.
Exacte. Jo, bueno, ara aprofito per fer propaganda d'un màster que tenim en màrqueting digital, amb un itinerari de turisme electrònic a la Universitat de Lleida, i és una de les coses que veiem, que moltes empreses no veuen la necessitat de tindre algú format amb aquestes eines, perquè no és només l'eina, és la comunicació sobretot, i és una estratègia que has de dur a terme doncs a curt termini, perquè això avança molt ràpid, però que has de fer una estratègia i no deixar en mans doncs això que dèiem, de 4 amics o de la família.
Ricard, ja sé que el temps ens tira a sobre, però aquí podríem parlar avui tot una hora, i no volia acabar sense que ens expliquessis això, el que comentava abans, no? Tenim les dades, tenim la tecnologia, però falta la pregunta. I vosaltres, em sembla que a principi d'any la vareu acertar la pregunta, perquè un equip d'investigadors de la UDL i tu al capdavant vareu crear un model informàtic per assignar categories als establiments hotelers segons criteris d'usuari. Explica'ns d'una manera planera què és aquest model.
Doncs bé, aquest model que està fet amb Big Data, que agafaven milions de 20 milions de comentaris, l'analitzàvem a diferents ciutats del món, i el que fèiem era, a través dels comentaris de la gent, esbrinàvem quina categoria turística hauria de tindre un establiment d'allotjament. Llavors, amb els hotels estem acostumats amb les estrelles, però, per exemple, altre tipus d'allotjament com Airbnb no hi ha una classificació estàndard. Llavors, nosaltres el que fèiem era, a partir dels comentaris, establíem aquesta classificació. Ja dic, no només per a hotels, podia servir per a càmpings, podia servir doncs, per a Airbnb o per qualsevol allotjament col·laboratiu. Llavors, això, el bo que tenia és que redueix el que són les auditories que s'han de fer als allotjaments per saber si està complint la normativa per tindre aquella estrella, o baixar-li o pujar-li. Llavors, entre altres coses, doncs, també donava més confiança a l'usuari que utilitzava les plataformes online a l'hora de fer reserves, perquè tenia més dades.
Una mica, crear un model perquè tots sapiguem quina talla, no? Allò de la famosa talla, quan ens posem la roba.
Jo ara mismo tenia una pequeña pel·lícula en la cabeza, así rápida, que me pasaba en un segundo, ¿no? Digo, hablábamos, digo, ahora tus credenciales se miran en las redes sociales, y me da igual al nivel que sea, desde inmigración de cualquier país para cruzar una frontera hasta tal, ¿no? Digo, pues aquí es que tenemos lo mismo. Es decir, tenemos en la parte de la información y el turismo lo mismo. Sí, tú puedes decir que tienes 5 estrellas, pero vamos a analizar cuál es toda tu identidad digital.
Exacto.
Y vamos a ver si realmente estás cumpliendo eso que dices. Sí, sí. Es genial, ¿eh?
Sí, la reputación online es indispensable.
Doncs era professora de la Universitat de Lleida. Moltes gràcies per estar aquí a Cope Lleida.
Gràcies a vosaltres.
De revisar l'any, Jaume.
Era com un pequeño.
Se queden els 80, però no sabia.
No sé si anàveu
amb vos en preescolar, nosotros.
O anàveu amb Volqués, ja no ho sé.
No, amb Volqués, no.
83, no?
83, sí, senyor.
Ah, no, Jaume.
Amb Volqués.
No,
que no, que ja teníem uns
4 anys. Uno ja té una edad, 8 añitos ja teníamos. Estamos a punto de la comunión.
Vaya, és l'any.
Estamos sin dientes,
senyor. Molt bé, Jaume, hem anat cap al 83 escoltant el Holiday de Madonna, que estava dins del seu treball discogràfic que portava el seu nom, Madonna.
Un clàssic, va ser una de les cançons que em van traduir al món de la ràdio.
Què vol dir Holiday?
Bueno, festa, vacances.
Vacances. Escolta, va, anem amb això de moure'ns en el temps, ja que ens hem mogut fins al 83.
Què ens portes avui, David? Anirem molt més enrere?
1 de mayo de 1996.
Claro.
Future Wave presenta una cosa...
Fa 22 años.
Una, 22 años, que se llama Future Splash Animator. ¿Sabéis qué es eso?
No.
La primera versión del Flash Player.
Imagínate.
Ah. Algo que es una efeméride porque... ha nacido, se ha reproducido sí. y ha muerto, sí, sí, cual sí, ser no. vivo.
Es verdad.
¿Vale? Ya le quede algo.
Y ¿sabéis quién lo mató,
sí.
no?
Sí, sí.
Encima de un escenario, el señor Steve Jobs cuando dijo, esto no va a reproducir Flash Player.
Esto vol dir el iPhone.
El iPhone no va a reproducir Flash Player porque...
Bueno, las razones que escribió eran válidas.
Sí.
Consumía muchísimos recursos.
La de webs de hoteles y establecimientos que están todavía con Flash Player, sí. no te puedes imaginar.
Bueno, lo que pasa es que
siguiendo con el tema.
Ahora es d'ara, no té raó de ser, perquè des de la sortida de l'HTML5 el Flash ja va deixar de ser imprescindible. Però coses ja fa molts anys d'això, sí. Vull dir que a vegades
bueno,
costa.
Se hacían muñequitos que se movían.
Sí. No, música. Era atractiu, era genial al principi, les webs en Flash. Molt bé, anem directes cap a la...
La tertúlia Freak.
Doncs vinga, comencem amb Facebook i totes aquestes dades, perquè... Bueno, he dit Facebook, però puc
dir... I dades.
I puc dir Twitter.
No, digues seguretat i privacitat, ara ja ho tenim tot junt.
El jefe és molt professional, és a dir, hoy nos ha preparado aquí tres notícies que dice Facebook dejará de rastrear tu historial de navegación. Twitter vendió también datos del investigador de Cambridge
pero
Analytics.
Si lo pides solo.
Facebook anuncia la creación de la herramienta para limpiar el historial... Vamos a ver. Políticas de privacidad, todas nuevas. O sea, ahora mismo estamos abriendo las aplicaciones y Facebook, Twitter, el juego de hacer muñequitos y el de las tartas de los niños, todos nos están pidiendo otra vez que aceptemos el que nos están cogiendo datos y que los van a usar para ellos solos. Dentro de esto, la primera página que vamos a ver va a ser el resumen de aceptar final. Si empezamos a pasar las páginas, hay cuadraditos para marcar y desmarcar. Esos cuadraditos, por lo menos, solo esos cuadraditos, no pedimos mucho, solo esos cuadraditos, leerlos, a ver qué significa, a ver si le pica a alguien la curiosidad de el juego de las tartitas y el tal, que datos
nos están... La pregunta és, tot aquest tema de Facebook ve per tot aquest enrenou passat, o també, a més, tot aquest canvi de la nova llei de la RGPD?
Bueno, todo tiene que ver. Es decir, primero los problemas de judiciales de intentar decir, mira qué buenos somos y estamos dándole toda la privacidad del mundo a todos nuestros usuarios siempre que lo acepten. Señores jueces, señores del Congreso, señores de todos los sitios, no lo volveré a hacer. Ah, no, eso ya lo dijo. Y por otro lado, bueno, pues todo lo que todavía está en investigación y noticias como las de Twitter, pues es... otra puntita iceberg, igual que la de Facebook, de todos los datos que se mueven de nosotros. Es decir, aliémonos a los datos, ¿no?
Perquè la pregunta, me continuo fent la mateixa pregunta, com monetitzen Facebook el Facebook? A part de la
pues
publicitat.
Muy fácil, diciéndole a ese hotel de la Vall d'Aran, que hablábamos al principio de él, diciéndole, mira... te han buscado tantas veces. Hay tanta gente que está en Facebook, mil no sé cuántas personas que vienen aquí. Si me pone 50 euretes, les hacemos llegar una publicidad en su muro de que tú eres el mejor de la Vall d'Aran. Ya está, entonces, ¿qué hacemos? Sí, ¿yo lo uso? Pues yo como propietario del hotel de la Vall d'Aran, lo uso. Porque hay mil y pico personas que puedo llegar directamente a ellas.
Estaven en les dades dels seus usuaris.
No, porque yo no sé a quién llega. No sé si es a Pepito, a Juanito o a Joselito. Bueno, ellos sí saben quién son.
Ahí me dicen que son... Es la línea de la privacidad.
¿Quieres
realmente
llegar a 100.000 que buscan de viajes? ¿Quieres llegar a 250.000 que buscan de viaje? Y ahí va sumando. Ta, 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 ta. Ya está. Es decir, es el mismo Big Data que hablábamos al principio, pero, oye, para que lo hagan ellos... pues es un camino, que lo hagan ellos y les pago, o lo hago yo a la gente que más vende. Porque al final el comercio es el comercio de todo. Es más fácil vender, 10 veces más fácil vender a uno que es cliente que conseguir un cliente nuevo. Bueno, pues ahí lo tenemos. Eso es el Big Data. Nosotros estamos ahí. Nosotros jugamos parte del Big Data en todo. Y antes de Internet, cuando teníamos la tarjeta de puntos.
Sí.
Es decir, es que es lo mismo.
Sí, sí.
Exactamente.
Lo mismo.
Bueno, pues anem a la següent, perquè aquesta no la volia dir... Bueno, perquè se l'enganxo amb la de ti... No, no, perquè...
Es que así la resumimos, es decir, al final estamos hablando, hay muchas noticias, pero hablando de lo mismo, señores, privacidad. Por lo menos que conozcamos y que sepamos lo que hay. No hay más.
Uh-huh. Passem a Nintendo Labo, sí, perquè la tenia de comentar. Me va encantar, jo vaig veure lo que és la Nintendo Labo. Bueno, el programa aquest de Labo, perquè al final és la Nintendo Switch, però que amb una sèrie de modificacions, maquetes de cartró...
Accessoris de cartró.
Accessoris de cartró, sí, sí. Aquí pots crear robots, cotxes, mil i una històries.
No, estan agrupats per kits, hi ha dos kits. El primer són cosetes i el segon és el del robot que dius tu.
Bueno, m'ha encantat la idea.
Lo primero que hay que decir es que si Nintendo a día de hoy está vivo y tiene expectaciones gracias a la Nintendo Switch, que estas navidades las ventas y los ingresos para Nintendo fueron bestiales y por primera vez en muchos años subieron la cotización de las acciones gracias a la Nintendo Switch, y que bueno, pues que parece que no han metido la pata como con lo del Pokémon Go, sino que este tipo de accesorios, bueno, parecen una gran idea, sobre todo porque llega a todo el mundo y porque, bueno, no son muy caros. Es decir, al final hablamos de accesorios de cartón, ¿no? Mecánicamente.
Tienen el preu d'un joc nou, per entendre, uns 70 euros, més o menys.
Exacto, es decir, es comprarnos un juego, pero un juego mucho más interactivo, mucho más allá. Es decir, final, poder crearlo en nuestras manos y poder manejarlo, ¿no?
Tornem a lo bàsic, de tota la vida. A tindre aquell camión que corre, aquell cotxe que va, aquell robot, aquella excavadora...
El Casio PT1, ¿te acuerdas? ¿Os acordáis del Casio PT1? Mira cómo se ríen.
Yo tenía el PT31. Uah, ojo,
pero ya eras un profesional,
hombre. Los compañeros de la clase tenían el PT20 y yo tenía el PT31.
Nosotros éramos más pobres ahí en la gran ciudad y teníamos el PT1, ¿no? Y digo, pues ahora te lo puedes hacer con un millón de sonidos, ¿vale? Simplemente metiendo dentro unos cartoncitos en una forma mecánica y, como no, interactuando con la Nintendo Switch. Una pasada.
Infocope, l'espai de noves tecnologies de Cope Lleida.
ET, espai tecnològic, el multiespai per connectar els teus dispositius mòbils amb l'esport, la salut, la música, la llar, el cotxe i tot el que vulguis imaginar. Venda, reparació i configuració de mòbils i tauletes. A més, amb els nostres cursos aprendràs a optimitzar i fer ús dels teus dispositius. ET, espai tecnològic by Grup TIC, carrer Segòvia 4. Més informació a espaitecnologic.cat.
Espai tecnològic, casa.
Bueno, hem arribat als 3 minuts finals. David, què ens portes des de l'espai tecnològic? Per cert, t'ha quedat algun gadget del Dia de la Mare?
Bueno, quedan muchos gadgets todavía del Día de la Madre. Mamá, ya sabes,
un que día... Que son de darrera hora de compra también.
Un día tan especial. Y ya sabéis, toda la parte deportiva hacia mamá, que también mamá es sport, y como no, ¿vale? Toda la parte deportiva, sea para caminar, para hacer cualquier tipo de deporte, pero eso sí, con un toque un poco más femenino, ¿vale? Como no, hablábamos del pendrive de la rosa, pues oye, a mamá, uno con un corazón que nos viene de maravilla. Y aún así podemos seguir hacia todas las edades de todas nuestras mamis. ¿Por qué no un teléfono inteligente que sea un poco más sencillo de utilizar? O un teléfono para el hogar preprogramado. Bueno, pues todo esto y mucho más, incluso para las mamis más tecnológicas, sus smartwatch, sus cargadores inalámbricos. Una gran selección de más de 106 artículos que podéis ver en spectechnologic.cat para el Día de la Madre. Los podéis elegir, los podéis ver y, bueno, como no, los podéis tocar en la calle Segovia número 4.
¿Y tiene un concurso al Facebook?
Pues mira, por lo que veo aquí en el Facebook, han repartido la flor de San Jordi la semana pasada y dicen próximamente, con lo cual veremos durante estos días.
Es muy recent, San Jordi, el Día de la Mare.
No, pero te has de estar conectando al Facebook para mirar.
Exacto, mira, ahora veo aquí la entrega, ¿vale?, que se hizo súper chula y, bueno, pues pone próximamente, conéctate. O sea, que bueno, nos conectaremos próximament.
El Dia de la Mare, que encara hi ha temps, us atenceu al carrer Segovia número 4 o espaitecnologic.cat, que t'arriba segur, és aquest diumenge, per tant encara estem a la meitat de la setmana, tot i que sembla un dilluns, i podeu tenir aquest regal de noves tecnologies, però orientat al Dia de la Mare. Eh? David Casero, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies, buenas tardes.
Jaume Sitjà.
Dimecres que ve més.
I nosaltres, que ja anem directes cap a les 2 de la tarda, anem a fer una ullada ràpida a la xarxa viària lleidatana, perquè tenim un accident a la A2, a l'alçada
del col·legi, direcció cap a Soses, on hores d'ara hi ha circulació amb congestió degut a un accident. Arribem als senyals horaris que ens indiquen que són les 2 de la tarda. Acabeu d'aprofitar el dimecres, que ja és meitat de setmana i hem començat més, això sí, estem al mes de maig. Demà hi tornem, dijous, 12 i 20, Herrera, en Copa Lleida, amb Ricard Álvarez. Acabeu de passar un bon dimecres. Salut. Adéu.